Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot, en aquest dimecres, un dia en què tenim una taula molt política, avui amb en Jordi Gasullà. Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Com ha anat l'estiu?
Prou bé.
Sí?
Prou bé. Hem fet una mica de tot. Cosa que està bé.
Fantàstic, sí. Me n'alegro molt. A nivell polític, la CUP està remenant l'olla?
Sí, no hem descansat gaire, diríem. Però bueno, està bé, hem fet una reflexió interna per encarar bé el futur.
Però de reflexió als fets...
Per això treballem, per això treballarem.
Connectem o no, sí? Ara en parlarem. Esquerra Republicana, l'olla està a cabeça, no?
Bueno, quan hi ha un procés congressual passen aquestes coses, no? Jo el que dic és que passi, que es digui, que el que calgui, el que sigui convenient. A mi el que em preocupa més és la gestió a partir de l'1 de desembre. No? Llavors, que hi hagi prou intel·ligència col·lectiva o seny col·lectiu per escollir la persona que pot gestionar millor el resultat. Ara hem d'intentar que es facin les menys destrosses possibles, però la pedra de toc serà la gestió de tot això.
Bartomeu, compte com ha anat l'estiu.
Bé, petit calor, però bé.
Bé, encara aquest any. I en Josep Maria Ginebreda, què ens explica? Com està el món agrari?
Bé, fotut com sempre, sí. Però és una mala salut de ferro. És a dir, amb totes les coses en contra, però amb una capacitat de supervivència extraordinària. Això, el fet que encara hi hagi pagesos i ramaders, només es pot fer pel tema vocacional, o sigui, perquè la gent realment doncs, té una verdadera passió i vocació doncs, per l'ofici, i es va mantinguent, i del qual doncs, en gaudim tots del paisatge, etcètera, etcètera. És a dir, que tot això de l'alimentació, el paisatge, el bon menjar, doncs, tot això depèn dels pagesos. Aquest any, afortunadament, ha plogut pel camp doncs, lo suficient, no tant doncs, per les aigües, pels rius i pels pantans, però sí que portem una pluviometria doncs, per sobre de la mitjana, doncs, dels últims estadístiques de centenàries, i que això doncs, fa que només ara aquest moment ens està fallant la pluja pel bolets, perquè aquí ara el tema dels escarlots doncs, ara comença doncs, a ser imprescindible que plogui aviat. El que és els ceps i els rossinyols ja se'ns han escapat força, i els ous de reig, els rovellons aquí se'n fan pocs perquè hi ha poca pineda, però encara hi som a temps si plou aviat.
Molt bé. Hem deixat enrere un 1 d'octubre i Olot es va convocar un acte per recordar l'efemèride, però la veritat és que ja ho comentàvem ahir a la tertúlia que aquest 1 d'octubre ha passat sense pena ni glòria. De fet, hem vist a Carles Puigdemont dient que l'1 d'octubre forma part del passat i a l'hora del futur i que promet treballar per la unitat independentista en un moment en què ja sabem que els partits independentistes, si alguna cosa fan, és llançar-se els plats pel cap. Escoltem a Carles Puigdemont, precisament, argumentant aquesta afirmació.
Forma part del passat i alhora forma part del futur. És un referent inexcusable per parlar de la nostra història i en concret de la nostra voluntat de ser nació i alhora és una referència també inevitable per construir democràticament el futur en llibertat que tota societat es mereix i que Catalunya s'ha guanyat per mèrits propis. Siguem molts o siguem pocs, estiguem més dividits o menys, o estiguem més units, tinguem més força parlamentària o en tinguem menys. El referèndum de l'1 d'octubre és un fet tan contundent que intentar fer política prescindint-ne és faltar al principi de realitat. No hi ha prou gomes d'esborrar per eliminar-lo de la nostra història i prescindir-ne quan ens plantegem el futur de la nostra nació.
Jordi Gasullà, l'1 d'octubre és present, és passat, és futur...
Mira, ara quan sentia el president Puigdemont, recordo que quan feia els discursos durant aquella època, tots ens l'escoltàvem molt atentament, era com molt solemne, i era com parlava com a president del país. I a mi em sembla que amb el pas dels anys, amb el paper que ha tingut, cada vegada més de partit i menys de president del país, em sembla que quan el sentim, sentim molt els discursos que ens semblen bé, bueno, correcte, però cap a on van? I no acabem de saber quin és el pla, quin és el full de ruta, quina és l'acció concreta que vindrà després del discurs, no? I a mi em sembla que abans, no?, teníem les coses una mica clares, de dir, val, referèndum, proclamem la independència, la defensem i al carrer. I la gent hi era, i la gent va sortir al carrer, i la gent va aturar el país. I de cop, bueno, es va aturar, no? Crec que potser Puigdemont, amb aquesta línia partidista que ha agafat últimament, ha deixat de representar aquesta unitat, i tal com demanen moltes entitats que ja ho han fet, doncs cal un canvi de lideratges que realment doncs, il·lustrin a la gent cap on hem d'anar i què hem de fer. Jo crec que la gent hi és, la immensa majoria de la gent que vam fer possible l'1 d'octubre hi som. El que passa és que no hi ha una direcció clara, això és el que ens falta.
Bartomeu.
Home, a principi l'1 d'octubre de fa 7 anys és passat, no? Home, jo crec que la valoració que es va fer aquell moment era molt important en el sentit de que hi va haver-hi una gran mobilització ciutadana. Jo crec que la més important que hem vist en els últims anys aquí, no? Jo crec que ja he fet... Jo sempre dic que hauré viscut tres coses molt importants. Quan un dia he pujat al Firal d'Olot i veig els arbres penjats del Terradelles, no? Aquell allò del 77, 78 era una fusió, els Jocs Olímpics i l'1 d'octubre. Això són tres elements que hauran, que diran molt de la història d'aquí. Jo crec que és passat, va ser una manifestació brutal, però també hi va haver allà un encaix de coses que és molt difícil que hi torni a ser. Un exemple, jo el 20 de setembre estava a Barcelona, el 20 de setembre va haver aquells problemes a la conselleria i tot plegat. Jo anava a una reunió de comissions obreres i en aquell moment estaven registrant afers exteriors que està al costat del sindicat. Doncs jo pujo, vaig per pujar les escales i trobo gent, que en aquests moments diríem unionistes, per dir-ho d'alguna manera, amb una pancarta, escolta, no podem permetre que la Guàrdia Civil estigui registrant un organisme de la Generalitat de Catalunya. I vam ser els primers que vam tallar la via Laietana. Aquell llibre d'en Jordi Borràs, Dies que seran anys o així, surt en una pàgina i jo estic allà a primera fila. Allò no eren independentistes, era un punt que va jugar molt a favor. Les garrotades de l'1 d'octubre varen jugar molt també que la gent per dignitat anés a votar i de fet es va continuar anant a votar. Aquestes coses difícilment hi seran. Altra cosa és a dir, hem de mirar d'aconseguir aquella unanimitat. Explicaré encara una altra anècdota. El 3 d'octubre, que se'n parla molt, a Girona hi va haver-hi el 2010 la manifestació que va haver-hi a Barcelona. Es va provar de repetir a Girona per l'11 de setembre i allò va acabar com el Rosari de l'Aurora. Per tant, altres coses, perquè hi va haver-hi algú que va voler criminalitzar. Banderes, allò va ser un desastre, hi havia dos capçaleres molt clares i tal. I en canvi el 3 d'octubre, jo estava dalt a l'escenari, la copa a vessar i només hi havia una bandera d'un no sé què vermell, que no havia sentit parlar mai a la meva vida, no hi havia cap més bandera allà, aquella unió era brutal. I això crec que per la gestió que s'ha fet després, no estic d'acord amb el comentari que has fet, s'ha perdut. Per tant, va ser un episodi excepcional, perquè hi va haver-hi una voluntat política, però també hi va haver-hi un cúmul de coses que hi varen ajudar i això en aquests moments no hi és. Per tant, s'hauria de fer pensar en positiu. Escolteu, en els últims 3 anys el Pere Aragonès va presentar una cosa que es deia acord de claredat, exactament una còpia del que havia passat a Quebec i tot plegat. Ho va presentar al Parlament de Catalunya, tothom va dir que no m'interessa, els socialistes per una cosa, CUP per l'altra. Per tant, aquest caldo de cultiu que hi havia l'1 d'octubre no hi és i costarà molt de tornar-lo a crear, però evidentment s'ha de provar.
Josep Maria.
Sí, crec que va ser una demostració de que la societat civil va tenir un comportament exemplar. He de dir que amb tot el que es va aconseguir, podríem dir que el que és la societat civil, puntuació 1-10, el que va fallar és per part dels polítics, que podríem dir de nota un 4, és a dir, que gran part de l'estructura que s'havia de tenir preparada no es va tenir preparada, i després tot el que ha passat, començant pel discurs del rei del dia 3, cap aquí, l'estat que té el monopoli de la repressió i de la violència, pensem que quan comencen a processar gent, quantitat de gent, això, vulguis que no, tard o d'hora, té el seu rèdit. Quan es comença el desprestigi, sobretot pels, d'alguna manera, líders més importants, sobretot en Puigdemont, que és l'únic que queda de tots els líders que hi hauria del procés, perquè els altres estan ja descapçats, que va dir la Salle de Santa Maria, i aquest és l'únic que els queda fora, que és un triomfo que aspiren a batre tant la gent de Madrid com, malauradament, gent d'aquí, els independentistes inclosos. Llavors això sí que fa mal i que d'alguna manera la reunificació amb una gent o amb altres, millor amb altra gent nova s'ha de fer. És evident que no podem aspirar a cap més aventura d'aquest tipus, sobretot per aconseguir la independència del país, sense una unitat molt forta. Ha demostrat que el poble sí que la té, la gent, la societat civil, les entitats, aquí hi és, fa falta els polítics, primer la unitat i després una altra cosa que està molt mancada ara, és la capacitat, que hi hagi gent capaços, lideratges amb convicció i categoria, perquè quan fas cursos de formació el ponent sempre va dient doncs motivació, motivació, motivació. Ara, diu, hi ha un perill gran, és el tonto motivat. Quan algú accedeix a llocs de responsabilitat molt motivat i és tonto, pot fer molt de mal.
Jo, de fet, volia plantejar aquesta qüestió a partir del comentari d'en Jordi, però ha anat molt bé que tu també l'hagis tret. Sembla que les rancúnies del passat s'han convertit en un llast per poder avançar amb la qüestió independentista, fins al punt de que els líders polítics amb prou feines es parlen, no?, dels diferents partits. Però estem en un moment en què, per exemple, la CUP està en un procés de reflexió, diguem-ne, permanent, podríem dir-ho així, des de fa molt de temps. Esquerra Republicana s'estan tirant els plats pel cap també des de fa uns quants mesos, ho hem sabut ara ha sortit tot, però segurament això ja ve de lluny, i Carles Puigdemont, diguem-ne, està exiliat. Per tant, ara mateix, quan parlem de canvis de lideratges, el panorama es presenta especialment complicat, no? Perquè un possible canvi de lideratge a Esquerra passa exactament per la mateixa persona, no?
Bueno, hi ha tres opcions, no? Hi ha l'Oriol Junqueras, que va jugar un paper a l'octubre que es presenta, però també hi ha altres opcions que d'alguna manera han estat una mica a la segona línia i poden fer, no sé quin serà el resultat i no estic per parlar, no puc parlar en nom de tothom, no? Però hi ha la possibilitat de que no, que la possibilitat hi és, si es realitzarà o no, no ho sé. Jo amb el que no estic d'acord és amb que els líders no es parlen. En el Parlament parles amb tothom. Fins i tot jo parlava amb gent de Vox, que vaig votar sempre contra d'ells. No? I parlàvem molt. I fa poc, jo em recordo, que vam fer una visita al Port de la Novella amb parlamentaris, i una de les entrevistes o converses més interessants va ser en Ramon Tremosa i en Dani Cornellà, i canvi allò. Per tant, els polítics es parlen. El que passa és que cadascú fa una estratègia i la defensa. Vull dir que,
però entre Oriol Junqueras i Carles Puigdemont no hi ha cap mena de contacte.
Bueno, es van reunir fa poquets i tot plegat.
És evident que
jo en aquest sentit,
fins i tot hi ha una rancúnia personal.
Com a Esquerra i amb la meva experiència, amb 3 anys, i intento només fets objectius. Amb el Pere Aragonès el van fer anar 3 vegades a la investidura. Es va sortir del govern perquè hi va haver-hi una consulta que va fer un determinat partit o així. I no es va votar de tres pressupostos, només se'n va votar el primer del senyor, com es deia, de la Caixa. Per tant, això, d'aquesta manera farem unitat, d'aquesta manera ampliarem el marge, anirem a el que es va aconseguir el 3 d'octubre. I parlo només de fets, no parlo de voluntats ni d'això. Per tant, crec que aquí s'hauria de fer una reconversió de moltes coses i, evidentment, els lideratges hi han de ser. Tot i que sigui públic, jo negaré una cosa. Mentre hi hagi Puigdemont, Junqueras i Ada Colau juguin un paper a la societat catalana, és un bucle que irem donant voltes allà mateix.
Jo crec que per intentar entendre aquesta animadversió quasi personal que hi ha, em dóna la sensació que és que en el moment que es va produir, diríem, la derrota violenta de l'1 d'octubre, no la victòria del poble organitzat, que allò ho recordarem per sempre i és una lliçó que ens ha de servir per encarar el futur, sinó la derrota de ens van atonyinar, ens van fer una repressió brutal i avui no som independents, i aquesta és una realitat, no? Vam perdre una batalla. La derrota va implicar uns retrets mutus i que no arribessin a un acord de què havia passat realment, és a dir, no hi va haver un acord sobre el relat. Uns els deien que va ser culpa dels altres, que no havien preparat no sé què, els altres li van retreure l'un perquè no havia mantingut la declaració, perquè la va suspendre, i un perquè va desaparèixer durant uns dies, l'altre perquè... I hi ha hagut aquí un quan perds un partit sol passar que entre els jugadors un diu que perquè l'altre no li ha passat i l'altre perquè no li ha no sé què, no? Són coses que podem veure a la vida real. Jo crec que aquesta manca d'acord va implicar que després la gent no pot confiar ja en aquests representants polítics. Llavors hi ha una crisi de credibilitat entre els propis independentistes, que això es reflecteix en els resultats electorals. O sigui, que Junts, que Esquerra, que la CUP perdin electors, és perquè la gent independentista que confiava en els seus projectes ha deixat de confiar-hi, ha deixat de tenir esperança, ha deixat... i llavors per què votar-los així igualment no serveix per res. Per tant, aquí hi ha una primera feina. La gent ens haurem de guanyar, la gent que estem participant políticament en aquests projectes, la credibilitat de la gent en feina, demostrant que som gent doncs, que estem treballant per millorar les coses i que si ens voten no és, no sé, per aconseguir càrrecs i diners i popularitat, sinó perquè realment volem transformar les coses. Fins que no guanyem aquesta credibilitat, crec que els independentistes no ens votaran. Però a més, hi ha tota una franja de gent que va ser el gran èxit de l'1 d'octubre, abans en Bartomeu n'apuntava una part, que és aquesta corona al voltant, que no és independentista potser, a vegades és autodeterminista, a vegades és senzillament demòcrata, que diu, si un poble vol decidir el seu futur, doncs ho ha de poder fer, que aquesta gent, fins que no hi hagi un projecte il·lusionador, creïble, cohesionat, no s'hi sumarà. Abans, diríem, comprarà una proposta de pacte amb el PSOE o alguna cosa així, perquè li semblarà més realista, li semblarà més pragmàtic, li semblarà més útil. Per tant, fins que no aconseguim aquestes tres coses, a mi em sembla que mala peça el taler.
De totes maneres, quan parlem de lideratges, en el cas concret de la CUP, en quin moment estem? Perquè, clar, no els deixeu coure gaire, aquests líders. Vull dir, els propis estatuts del partit fan que durin poc a la palestra, no?
Sembla que canviareu ara, no? Clar, nosaltres diríem, quan vam començar, no?, amb el tema institucional, perquè els moviments socials fa dècades que hi treballem, no?, però la vessant institucional de forma, diríem, sèria, no fa tant. No? Vull dir, són dècades també, però diríem, en el context històric és poc. Nosaltres teníem una precaució, no?, que ens vam autoimposar, de dir, perquè no es generin aquestes estructures monolítiques de poder etern, de gent que... xarxes clientelistes, etc., limitem el nombre de mandats, el nombre de temps que pots estar en un càrrec. I això és una protecció. Et va bé per evitar aquestes xarxes de poder i alhora és veritat que és difícil que després la gent identifiqui persones, no?, que és el que al final molta gent vota per la persona. No? Bé, és una reflexió que hem anat fent, també hem canviat certes coses des que hi vam començar i jo crec que anirem evolucionant. Jo crec que hem de trobar un equilibri entre poder tenir mecanismes de fiscalització i de transparència i de regeneració democràtica, alhora que doncs, també puguem mantenir uns certs lideratges en el temps. Ara, en el procés Garbí, sí que hem pres un parell de decisions en aquest sentit, que hi haurà una figura de secretaria general, etc., que jo crec que això servirà per tenir aquests referents, no?, més estables. Però vaja, és un camí que cal recórrer i no sabem fins on arribarà.
Així es veurem gent més duradera.
Però això ja hi és. En Carles Riera ha aguantat bastant de temps en el Parlament i a primera línia, l'Eulàlia Reguant també, d'unidó el que va aguantar, i ara en Dani, per exemple, ha repetit i tal. Ja hi ha una manera que això no és tan allò com li va passar amb el David Fernández o amb el Baños, no? Però independentment del que passés internament, que sí que només van... Ja es va fent. I és molt important, i crec que ho comentàvem abans, que les organitzacions, el fil de continuïtat és essencial. Si no tens el fil de continuïtat, és anar començant, que és perdre temps.
Josep Maria.
Bé, celebrem que la CUP doncs, tingui aquesta reflexió doncs, de cares a assumir més quotes de responsabilitat, vull dir que no sigui només un partit d'oposició, doncs a quem Mas sigui president, fer una votació que em sembla que va ser arreglada, sí, sembla ser que sí, oposar-se pràcticament a tot, i esclar, llavors aquesta majoria independentista que hi ha hagut doncs, en el Parlament de Catalunya no s'ha pogut, diguem-ne, portar a la pràctica perquè la majoria de vegades la CUP estava a la contra, és a dir, d'alguna manera, perquè doncs són terriblement espavilats i gent doncs, molt formada acadèmicament, vull dir, com això són brillants des d'un punt de vista parlamentari, però diguem-ne que estan una mica negats a fer obra de govern, o sigui, gestionar les coses i portar coses a la pràctica. És a dir, que llavors ens trobem que la gent, els votants, s'ha cansat una mica perquè, a més d'aquest objectiu molt noble i de justícia, que és la sobirania, el dret doncs, de tenir país propi, ha d'anar acompanyat doncs, tot això amb el dia a dia, O sigui, el dia a dia passen coses amb una societat empresarial econòmicament molt potent, motor de tot Espanya i del sud d'Europa, doncs com és Catalunya, no podem que el dia a dia doncs tinguem bloquejats ampliació de l'aeroport, la connexió doncs del fabricant de cotxe amb el port de Barcelona, l'eix mediterrani doncs, ferroviari, la B40, la variant d'Olot, moltes variants. Ens hem estat discutint durant molts i molts anys reclamant i criticant de que a l'aeroport de Barajas s'hi feien inversions milionàries i a Barcelona no s'hi feia res. Quan l'Estat proposa, ben segur que no es portaria a terme això també, però que una inversió de 3 o 4 o 5 mil milions d'euros a l'aeroport de Barcelona, doncs varen sortir doncs, fins i tot la gent de govern parant, que diguin que la Ricarda no es toca, la Ricarda és una bassa artificial, és feta amb una presa d'una propietat privada, que és dels Balmanya, és a dir, que d'alguna manera que això no pugui de que l'aeroport de Barcelona doncs, sigui un hub de connexió internacional i que la gent de Catalunya per viatjar a l'estranger doncs, ha de fer cap a Madrid. És a dir, ha d'anar a Madrid per anar a la majoria de destinacions internacionals. És a dir, que negar a Barcelona aquesta possibilitat. Una altra cosa és que Barcelona ha fet el propi que ha fet Madrid, o sigui, Barajas amb el Prat. És a dir, Barcelona ha fet desmantelar els vols de Ryanair i de les companyies barates doncs cap a Barcelona, de Girona cap a Barcelona, i quan en realitat, vull dir, totes les ciutats europees doncs tenen dos o tres aeroports doncs, que estan a uns 100 quilòmetres de distància i els fan servir tots. És a dir, l'aeroport del Prat hi ha una possibilitat de descongestionar-lo tornant una part important del trànsit doncs, cap a Girona, fent unes bones connexions, i cap a Reus. I fins i tot el Guaire, vull dir, quan no hi hagi boira, que ja no l'havien de fer l'aeroport, però ja que està fet, doncs si algun dia que no hi hagi boira, puguin també aterrar avions. És a dir, que amb això a vegades ens lamentem, i quan parlem de les baralles de entre partits polítics, no és tant les baralles que hi ha entre partits polítics, que si defensen legítimament opcions diferents, doncs ahí siguin. Les que són més sanguinàries i més fraternitzants és entre el mateix partit. És a dir, en Churchill, amb un diputat aprenent que va anar al costat d'en Churchill, el parlament britànic, quan varen estar sentats allà, això estava tot cofoi aquell, i els tenia els de l'altre costat, i diu, aquests són els nostres enemics. Diu, no. Diu, aquests són els nostres adversaris. Els nostres enemics són aquests d'aquí darrere, són els nostres. És a dir, les grans tradicions estan fetes per la gent del propi partit. I això sí que fa molt de mal. I llavors la gent, això capta, si diuen són els que ens han de defensar, no són capaços ni de ficar-se d'acord entre ells, anem malament.
Jordi.
No, o sigui, ara en Josep Maria ha apuntat diversos temes i vull dir, no entraré pas en tots, però sí sobre aquest aspecte de que a vegades ha donat la sensació, i jo crec que també s'ha caricaturitzat molt des dels poders mediàtics, perquè segurament a alguns partits polítics els interessava que així fos, de que la CUP, en aquest cas que parlàvem abans, era estar en contra de tot, no? I que no li sembla mai res bé, no? Jo crec que també hem de fer una mica, hem de madurar l'anàlisi política en la seva mesura. És a dir, un partit polític que en el seu moment era clau per avançar cap al procés d'alliberament nacional, perquè els seus vots eren determinants, perquè el govern de Junts pel Sí o el govern després de diferents colors polítics poguessin aprovar coses, com els pressupostos, etc. És evident que quan tens molt poca representació però tens la clau, la fiques al preu molt car. No? Això no és estar en contra de tot, és dir, aprovarem els pressupostos, però la contrapartida ha de ser substancial, no? Perquè nosaltres ens han votat per un canvi doncs, gran de la societat, i si votem a favor d'uns pressupostos que no són els nostres, com a mínim que sigui per algunes contrapartides útils a la nostra gent. No? Això d'un costat. L'altre, crec que també cal distingir els papers dels partits quan, per exemple, tenen la clau, o quan són senzillament oposició i no poden influir en la governança. Per exemple, aquest últim mandat, quan a la CUP doncs, no se li comptava per votar res, ni pels pressupostos, perquè ja hi havia o bé Comuns, o bé PSC, etc., per fer les negociacions, és evident que si a la CUP no la tenen en compte, estarà en contra. Però no perquè estigui en contra de tot per sistema, sinó perquè senzillament, com que no li tindran en contra les seves propostes, no podrà votar-hi a favor. Per tant, aquest és un altre context. I l'últim context, que encara no s'ha produït al Parlament de Catalunya, però sí que es produeix en molts municipis, és quan la CUP pot governar, que allà el paper també canvia.
perquè tu tens una iniciativa, diríem, tens més capacitat de fer aplicar el teu programa. I llavors ja deixa de semblar tant a la contra, perquè senzillament té el paper propositiu, no? Que és el que crec que cap on hem d'anar ara, a la CUP, intentar que sigui una eina útil per proposar i per transformar i no quedar-nos sempre amb la contra.
Bartomeu.
Un fet objectiu, la CUP.
Tu creus que la CUP sempre vota per sistema
en contra? La CUP va votar... Jo crec que el fet fonamental és les investidures i els pressupostos. Això és el que marca la... La CUP va votar la investidura del Pere Aragonès el 21 de maig del 2021, però l'altre no va votar res més a favor i ho respectem.
Van canviar de socis de governança.
És igual.
Si van anar a buscar altres partits.
És igual. En tot cas, és un fet objectiu que només va votar això. I la política és parlar sempre amb gent que pensa diferent i arribar a acords.
I
en aquest sentit, crec que també caldria fer algun esforç més en aquest sentit. Un dels temes que ha parlat, bueno, i evidentment la CUP, si ho comparem amb altres partits, és un partit molt jove i per tant s'ha d'anar fent de mica en mica. L'experiència política és molt important i a mesura que vagin tinguent experiència política segurament entraran més en una lògica diferent de la que estan, ara. És molt diferent una persona en un bar discutint que no pas una persona que ja està mastegat o masegat una mica per la política. Les actituds són diferents, no? Crec que és important. Ha parlat del tema de l'aeroport. L'aeroport de Barcelona ja hi és el que s'està demanant, la pista llarga. Quin problema hi ha? Doncs que estàs trencant la qualitat de vida de Gavà i tal. Quan vam posar la ministra, la Raquel, aquella que era l'alcaldessa, tothom sabia que la pista llarga no es faria servir. A Barajas hi han gastat diners insonoritzant barris enters. Aquí no hi ha ni aquests diners. Per què? Però doncs perquè els interessa promoure l'aeroport de Madrid i no tant el de Barcelona, hi estic d'acord. I amb el tema de quan van marxar els vols de Ryanair d'aquí a Girona, jo en aquell moment jugava un paper a Comissions Obreres i ho varen defensar tant com varen poder. I jo he defensat al faristol del Parlament de Catalunya que l'aeroport de Girona, Reus, etc., havien de jugar un paper. Perquè quan el turisme de negocis sí que necessita, el factor temps és importantíssim, però quan vas de turista tant és estar mitja hora més anar de Girona a Barcelona i tal. Per tant, això s'ha de jugar. I potser, evidentment, l'aeroport de Barcelona ha de ser potent, etc., etc., però desvestir un sant per vestir-ne un altre, i encara ara també hi ha molts desequilibris en aquest sentit, està claríssim. Diríem articulació territorial i seria positiu. I ara el que estan proposant el PSC és la Ricarda, canviar-la de lloc. Jordi Sargatal s'està jugant aquí el prestigi, una persona no, molt noble, que jo crec bastant, que s'ha posat en un vesper importantíssim. Escolta, les reserves més importants de la Mediterrània aquí són la Camarga. A la Camarga no hi facis res, absolutament ho deixen verd com és. L'altre és el Delta de l'Ebre. Algú se li acut fer alguna cosa al costat del Delta de l'Ebre? No. Quin és el problema? Doncs que és el Delta de Llobregat, és un corredor ambiental i es tracta ara, la discussió és, si canviem aquesta llacuna o el que sigui, farem malbé o destorbarem aquest corredor ambiental o no? Com que és petit i tot plegat, pot ser opinable, no? Però tot té els seus arguments.
Es pot compensar, és a dir, en urbanisme, a vegades, doncs, que per un carrer o tot això s'expropia un jardí i amb aquell propietari o amb aquell ajuntament per fer compensacions de l'aprofitament mitjà es fa un equipament en un altre lloc. Vull dir, en aquest cas, el que proposa en Sargatal és de que si allà s'han d'expropiar, doncs, 10.000 metres quadrats, doncs se'n compensin, doncs, 20.000 o 30.000, doncs, a la continuació, doncs, del Delta de Llobregat. És a dir que, amb aquest tema, hi ha exemples. La Tordera, quan malauradament hi va a les inundacions de la Glòria, es va formar un petit delta, però la Tordera és una riera, no és un riu constant, perquè no hi ha cap embassament que el pugui regular. Llavors, què va passar? Van sortir els ecologistes i van dir que allò es havia de conservar, que es havia de fer, perquè hi van anar quatre ànecs i algun flamenc, doncs van dir això és una reserva i aquí s'ha de protegir, etc. Van començar a ficar limitacions als càmpings del costat, a les indústries els van començar a amenaçar que cuidado, que no sé què, no sé quantos, però va passar que després de protegir-ho, després de fer una sèrie d'accions, es va acabar l'aigua.
Sí, clar.
I van ser les indústries del costat amb, sovint acusats de ser contraris al tema mediambiental, que van dir, home, aquests ocells que hi ha aquí, o que hi havia i tot això, deixaran d'abrir o hauran de marxar, i que de, les seves captacions pròpies d'aigua, doncs varen alliberar aigua doncs, en aquell delta, en aquella bassa, per tal de que allò es pogués continuar. És a dir, d'una manera, a vegades, doncs, és allò, ficar en compte les coses, valorar els pros i contres i mirar el que és més favorable per a la societat en general.
Ambientalment podem estar d'acord i em sembla el teu argument totalment raonable. Però hi ha un aspecte que, potser hauríem de veure. On volen posar la llacuna nova i on està la Ricarda? I a més de la Ricarda, el fet, ho dic o no ho dic, treure la Ricarda hi ha una operació especulativa immobiliària al costat. I això ara no se sap, però ja sortirà. Per tant, aquí també juguen aquestes qüestions. Per tant, aquí hi ha més coses de les que realment, surten
com, a primera com a sòl immobiliari és de dubtosa utilitat perquè ja precisament un dels factors de l'ampliació o de fer servir la pista llarga és la gent de Gavà. No crec que la gent els interessi massa anar allà. També val a dir
la Ricarda està a l'altre costat de Gavà.
Que molta gent
està,
a Gavà, aquella gent de Gavà que els emprenyara la fressa dels avions, quan hi varen anar allà a viure, i varen fer els avions, ja hi havia l'aeroport. D'alguna manera, hi ha moltes... Això passa amb els hostals de la carretera. O sigui, hi ha una carretera que no hi ha cap edificació. Si comença a ficar un hostal, si comença a ficar un barri, i al cap d'un temps surt tota una comissió de veïns i tota la història, s'ha de fer una variant perquè la gent passa per dintre, quan en realitat la carretera, quan la varen fer, no hi havia ningú.
Ara que comenteu això...
No és el mateix l'aeroport que hi havia fa anys. El problema és quan posa la pista llarga i tot plegat, si convenia fer l'aeroport en un altre lloc o no. I ara s'ha de gestionar això. I sobre els usos del sòl, de terra, això políticament es pot fer el que es cregui convenient. No? Un exemple, la Sarfa de Blanes és zona industrial. Ara l'empresa desapareixerà i d'aquí dos dies veuràs que...
On?
La Sarfa de Blanes.
Ah, la Sarfa.
Jo anava a preguntar...
És zona industrial. Han fet el possible perquè l'empresa se n'és a Emborris i ara d'aquí dos dies serà zona residencial i fotran una urbanització de nassos d'això. Són coses del temps o són coses de la política? Bueno, són coses.
Un dia parlarem aquí quan tinguem més informació sobre la planta de biogàs que es projecta a Serinyà, que per cert a Besalú sembla que us podria... Besalú i Sant Ferriol, us podria afectar d'alguna manera, però en parlarem un altre dia. No sé si volies afegir alguna cosa més, Jordi, perquè aquí hem entrat en el tema de l'aeroport.
No tenia previst que avui parléssim del tema.
No, jo tampoc, però estem
animant.
Però és la gràcia de la tertúlia, sí, que fem associacions
però ja
idees.
Saps, jo ja saps que m'intento preparar sempre del que parlem, perquè si no, vull dir, parlar per parlar, jo ara no, improvisar no m'agrada.
Molt bé.
Un dia ho parlem amb calma.
Vinga, anem a un altre tema que afecta l'àmbit laboral. Els treballadors han de poder triar quan comencen el permís de 5 dies per cura de familiars. Us recull una sentència de l'Audiència Nacional que introdueix la perspectiva de gènere perquè recorda que majoritàriament els permisos són exercits per dones. Com veieu aquesta sentència? Generarà, diguem-ne, portarà cua? Generarà polèmica?
Mira, és evident que de permisos de treball n'hi ha molts. I els permisos, si mor un familiar, evidentment, una cosa porta a l'altra, no? Cura de familiars és diferent, perquè la cura pot tenir moltes qüestions, pot ser per una operació, pot ser per unes proves prèvies, pot ser que això sigui una malaltia de llarg termini i sàpigues que d'aquí un temps pot... Per tant, aquesta flexibilitat amb aquest de cura de familiars, quan el que preval és curar aquella, tenir cura de la persona, no... Això és, jo crec, i sempre es pot negociar amb les empreses, jo crec que això, per això hi ha els calendaris, bueno, són negociacions que pots fer amb l'empresa. Ara, el que no té sentit és que et donin 4 dies per mort d'un familiar i tu demanis allò un cop hagi passat 15 dies o 3 setmanes. Per tant, allò, a cada cas, la seva qüestió. Per cura de familiars, i tinguent en compte que una de les coses que els ordenaments jurídics cada vegada tenen més en compte és la conciliació de la vida laboral, familiar i tal, per tant, en aquest sentit, sempre quan hi hagi acord empresa i treballador, no veig per què.
Jordi?
Clar, jo diria, és això, no es tracta de funcions, sinó es tracta de que s'ha de cuidar algú, no? O s'ha d'acompanyar, o s'ha de tal... Clar, jo encara no entenc per què no era així abans, perquè, ostres, és com molt contradictori que ho hagis de... Més que res, perquè si no, al final s'ho acabarà menjant una sola persona, ja sabem qui. Vull dir, de la família s'acabarà encarregant alguna de les dones, perquè en la immensa majoria de casos és així.
que tu puguis repartir d'aquesta manera, que no t'ho hagi de demanar el primer dia i el segon ho pugui fer un altre i així, doncs, bueno, permet que si són diverses persones a la família que poden col·laborar, doncs s'ho puguin repartir. Em sembla totalment lògic i torno a dir que no entenc com és que abans no era així. Tampoc no entenc, perdó, perquè hi havia aquí, no sé si era la patronal o els empresaris, algú que hi estava en contra, perquè la veritat, bueno, no sé, com tots els permisos laborals, que entenc que és una lluita sindical i que al final, perquè tots els drets laborals no ens els han regalat, sinó que algú els ha lluitat i després se'n beneficia tothom i tothom els defensa, però al principi només els batallen uns pocs. Llavors, bueno, jo entenc que, ostres, això és un avenç i d'aquí uns anys ens farem creus de que no fos així abans.
Josep Maria.
Perdona, és important una altra cosa. La conciliació no generarà desigualtats quan els homes concilien tant o semblant al que fan les dones. En aquests moments és veritat que les conciliacions reben sempre les dones, i això representa, doncs, desigualtat, bretxa salarial, etc etc. Per tant, aquesta iniciativa va amb aquesta idea, crec que és positiu.
Però jo crec que això, més que la llei, que suposo que no hi ha més remei, doncs, que hagin de regular segons quines coses, hi ha d'haver la lògica i l'entesa, depèn del sector que sigui, entre l'empresa i el treballador. És a dir, són molts els empresaris, sobretot els familiars, la petita i mitjana empresa, que aquí, doncs, en som un exemple. Doncs la Garrotxa és d'aquest, que és el propi empresari, que quan sap que algú té un problema familiar, doncs, que diu, escolta, si has de començar més tard, si has de fer festa tal dia, o sigui, mirem d'organitzar-se de tal manera que l'empresa no se'n ressenti i que el treballador pugui fer, doncs, les tasques, doncs, de cuidar la família. És a dir, que d'alguna manera això forma part molt bé de la sensibilitat que té l'empresa, que té el treballador, i la capacitat, doncs, d'arribar a acords. És un tema, doncs, que ara passa amb les reivindicacions que s'estan fent de les 37 hores i mitja, que està molt bé. El que passa és que això indica un problema, que a les 8 hores, amb 3 torns, es cobreixen aquestes empreses que treballen, doncs, dia i nit. És a dir, que llavors s'haurà de fer un sistema, doncs, diferent, s'haurà de compensar de cada X temps, doncs, fer un dia menys, però, clar, si el torn són de 8 hores, és molt difícil, doncs, això, canviar-ho. És a dir, perquè el dia no podem regular que els dies, doncs, canvien, perquè en acabat ens fotrem un merder amb el calendari, no? De qualsevol manera, si el dia estarà 24 hores, en 3 torns es cobreix, això s'haurà d'articular algun sistema. Val la pena reflexionar, i suposo que els responsables que toca ho han fet, és a dir, les conseqüències que va tenir a França les 35 hores. Encara ara en van coixos. Es va produir una... Per comptes de llogar més gent, que és una mica que si es treballen menys hores sembla que per fer la mateixa feina s'hauria de llogar més gent, doncs molt sobretot el sector de la restauració, el que va fer, el que tenia 7, 8, 10 camarers, el va reduir a 2 o 3, va tancar 2 dies a la setmana. Això s'està produint ara aquí. Ara hi ha molts restaurants que tanquen 2 dies a la setmana, és a dir, pel descans i per tota la història, per la conciliació, i d'altres, doncs, que tenien capacitat per fer 100 menús cada dia i han passat a fer 20 o 30, que són els que pot fer la pròpia família. És a dir, que normalment això té els pros i en contra. És evident que mentre tinguem capacitat econòmica, que amb 37 hores i mitja puguem guanyar lo suficient per després tindrem moltes més hores lliures, i mentre no sigui esquinçar sabates i quecs i anar a córrer, però si anem a voltar, envoltant, tens més temps per anar al restaurant, tens temps pel lleure i tens més temps per gastar. Això ha d'estar compensat en mantenir els ingressos o tenir-ne més, que és difícil, treballar menys i guanyar més.
Bueno, aquí estem supeditant el tema dels horaris. Els horaris depenen, no? Per exemple, el centre hospitalari, el centre sanitari, hi ha uns horaris totalment irregulars i es manté la jornada de la persona treballadora. Hi ha també la jornada de 40 hores, ha passat 40 anys i, per tant, la productivitat i la tecnologia també ha millorat molt. També, d'alguna manera, això s'ha de tenir en compte, que és important. I tampoc s'ha de perdre... Mira, ell llegia, ara que el dia dels restaurants, ell llegia una entrevista que li feien als dos germans que porten els tinars de Llagostera i tenen obert els 7 dies de la setmana, i els treballadors poden escollir quin dia això és. I el cuiner, que és l'empresari, deia, me sorprèn de que encara que jo no hi sigui, això va com una seda. Per tant, segons quins casos, el que hi hagi un canvi d'horaris i d'això no ha de suposar, i ho dic més en un sector com és l'hostaleria, que és un sector d'això. Per tant, això també requereix una mica un canvi de mentalitat i tenir en compte això, que els horaris regulars és una cosa normal en certs sectors, que la productivitat ha crescut i que es pot fer a partir de la col·laboració, entre cometes, de la negociació entre empresa i treballadors, i es pot tirar endavant. Per tant, crec que hauria de ser factible, més aviat possible.
El que passa és que estaria bé que quan es fan aquest tipus de plantejaments es pensés en, diguem-ne, en tot tipus d'empreses o en tot tipus de negocis, perquè, per exemple, no és el mateix, diguem-ne, un funcionari, o no és el mateix una persona que treballa en una empresa on es regulen els horaris d'una forma molt clara, amb professions més liberals, on no hi ha horaris i on aplicar precisament aquestes 7 hores i mitja és especialment més complexa, tipus, no sé, aquesta casa mateix o altres metges o altres empreses o professions en les quals saps quan entres però no saps mai quan surts, no?
Jo estic d'acord que cal analitzar cada sector, perquè cada sector té les seves característiques, les seves necessitats, i segurament ha de tenir una adaptació diferent en cada d'allò. També penso alhora que quan depens només de la bona fe de l'empresari, no? Allò que deies de que, bueno, en general la gent té sentit comú, i, no? Quan només depens de la bona fe no anem gaire bé, perquè no tothom té aquesta bona fe i hi ha gent que senzillament prioritza el benefici i si no t'agrada busques una altra feina. I aquesta actitud, desgraciadament, en un context tan competitiu com és l'actual del món capitalista, ens hi porta, eh? Vull dir, porta que cada vegada vols retallar més i encara que sigui no de mala fe, però acabes, bueno, collant potser una mica massa a la gent del que es podria. I en relació a l'afirmació d'aquesta, que és difícil treballar menys i guanyar més, bé, depèn del sector, però sí que és veritat que la productivitat en les últimes dècades ha augmentat la tira. El que passa és que aquesta productivitat...
La tecnologia per fer-ho possible.
La tecnologia ha avançat moltíssim i, per tant, som molt més productius que abans, amb la mateixa hora fem molta més feina. Mm-hmm. El que passa és que els resultats d'aquesta feina, diríem, repercuteixen en molt poques butxaques i s'estan acumulant en grans fortunes, no? I a la banca i en gent que ens està, doncs, no? Van cobrant de tothom, no? De l'autònom, del petit empresari, del no sé què, van absorbint grans milers de milions d'euros que després no repercuteixen en les butxaques de la gent, que és el que haurien de ser, no? Si hem augmentat la productivitat, doncs que els treballadors i treballadores poguéssim tenir una millor vida treballant menys. Tecnològicament és possible, però pel sistema que tenim, doncs no ho és, perquè hi ha algú que li interessa que així sigui.
Per tant, els 3 dies de festa que proposava en Feijó, un cap de setmana de 3 dies, això és inviable des d'un punt de vista...
No, com diu en Jordi, en alguns sectors serà més fàcil i en altres serà més complicats, però també pensem que hi ha el quart torn, moltes empreses fan el quart torn dels caps de setmana, per tant es tracta d'estudiar cada sector i arribar, per això hi ha la negociació col·lectiva, perquè es posin d'acord.
És una proposta d'aquestes populista, que no pateixi que quan, si mai tornen a arribar, que tard o d'hora suposo que els hi tocarà.
Faran una altra reforma laboral.
Tranquil, que no serà pas per millorar.
Per cert,
però, per això a vegades la realitat s'imposa. Fa 4 anys semblava que tothom havia de fer el teletreball, no?
Sí.
La CIA va ser el primer que va dir, fora teletreball, vull els treballadors altra vegada aquí. Ara la Vanguardia ho deia diumenge, no? El teletreball de cop i volta ha baixat en picat. Hi haurà un moment que vés a saber per què, tornarà... Però el que es tracta és buscar l'interès comú, i en aquest sentit, per la meva experiència, a les empreses hi ha interessos comuns, en treballador i empresa, que vagi bé, altra cosa és hi ha la disputa amb el benefici, a veure qui se n'emporta més. Per tant, en allò que és de comú, però l'interès de l'empresa continuï, i els treballadors sempre hi seran a buscar solucions.
Vull tancar la tertúlia amb un tema que, de fet, ahir ens va quedar penjat, i és que els treballadors amb discapacitat guanyen cada vegada menys que no pas la resta, ja la diferència és de 5.000 euros a l'any. Com s'explica això?
Bueno, s'explica primer per la bretxa salarial i segona també per, segurament, algunes feines que ocupen, no? I d'alguna manera pensem que les persones amb una discapacitat, a més de fer un servei, jo crec que és una integració social fonamental i tal, doncs també d'alguna manera també tenen ajudes públiques en aquest sentit, i moltes vegades aquí potser també caldria un esforç de negociació col·lectiva per millorar aquestes condicions, però és que són unes condicions molt diferents de les altres.
Jordi.
Cal destacar també que si el 2010 la diferència era de 2.200 euros, ara, 12 anys després, les últimes dades que tenim és de 5.000. S'ha més que duplicat en 12 anys, cosa que és extremadament greu, perquè 2.000 i pico d'euros més o menys a la butxaca d'una persona al final de l'any és
molt. I tant.
Causes, jo diria que segurament són un col·lectiu de treballadors més indefensos que la majoria, per diverses raons, menys capacitat d'organització i protesta, segurament, por a perdre el lloc de treball si protesten, també perquè, s'ha de dir, moltes empreses encara no compleixen la ràtio que està estipulada per llei de tenir aquest tipus de treballadors. Per tant, si saben que la gent incompleix això sistemàticament, hi ha una certa sensació d'impunitat, pensen que poden perdre la feina i no trobaran una alternativa. Per tant, diria que les causes van en aquesta línia.
Josep Maria?
Jo penso que aquí ha tingut per part dels empresaris una acceptació més gran de la que podríem pensar. El que jo crec és que l'administració és qui s'ha de fer càrrec d'aquesta disminució de possible productivitat que pot tenir doncs, aquesta persona doncs, discapacitada, ha de venir o bé per la Seguretat Social o ha de venir per algun tipus de subvenció addicional i que aquesta gent pugui guanyar el mateix que l'altra gent i que l'empresari doncs, no li costi més que l'altra gent, perquè les empreses, doncs, una de les coses que miren doncs, són els costos, és a dir, que de mirar. Una altra cosa és que l'obligació moral i social hi és i l'han de fer, i crec que la majoria la fan a més a més de bon grat. L'única cosa que s'ha de mirar és que això no sigui un cost, perquè si és un cost, tard o d'hora, una generació o una altra doncs, intentarà limitar-ho.
No sé, privatitzar beneficis i socialitzar pèrdues no em sembla que sigui una solució a llarg termini. Evidentment, les persones discapacitades tenen cada vegada més importància aquí i pensem també en aquest sentit que també en temes de rendes salarials estem també per darrere del que hauríem d'estar. Una de les coses que es plantegen és que Europa és que d'alguna manera també cal fiançar. Aquí, per tant, hi ha una part de pèrdua ja de per si del sistema i una mica més una pèrdua de les seves condicions.
A nivell sindical, se'ls protegeix aquesta gent? Igual, és a dir, sí. O hi ha, diguem-ne, un organisme, ho desconec, per això t'ho pregunto, un organisme a part o una branca a part que es dediqui a vetllar pels interessos d'aquest col·lectiu?
Quan tu negocies un conveni, es negocia per tothom igual. Mm. Altra cosa és que normalment és més facilitat que tinguin jornades parcials, que ocupin uns determinats llocs d'alguna manera menys ben valorats o el que sigui, i això doncs, és una cosa que costa canviar-lo. Abans les persones discapacitades, com aquí diu, les teníem mig amagades a les cases. Ara, per tant, és un canvi a llarg termini i aquest sembla ser que han baixat un esgravó del que convindria. Però vull dir que funciona i sindicalment es té en compte absolutament tothom i també pateix una mica una bretxa salarial que també la pateixen les dones i certs convenis.
Josep Maria Ginebreda, Jordi Gasulla, gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Ens veiem d'aquí 3 setmanes. Bartomeu Compte, també moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Recordeu que aquests dies estem commemorant el 40è aniversari d'InforOlot, una empresa nascuda a casa nostra en ple boom tecnològic i que ha portat doncs, al desenvolupament tecnològic i empresarial de moltes companyies de les nostres comarques. Estem al seu costat aquests dies, commemorant doncs, aquests 40 anys d'aquesta efemèride. Per tant, doncs, enhorabona a tot l'equip d'InforOlot per haver-ho aconseguit i per continuar mirant cap al futur amb l'energia que ho estan fent. Nosaltres tornarem demà. Recordeu que tenim el 682-900-600, és el nostre número de WhatsApp al qual hi podeu deixar els vostres missatges. Tornarem amb més continguts. Avui ens n'han quedat molts al tinter que recuperarem demà i inclourem els que generi l'actualitat a partir d'ara. Gràcies per la confiança.